Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Ja està inaugurada la Festa Major de Sant Romà, una lloança a Lloret de Mar com a terra d'acollida on totes les cultures s'hi senten benvingudes. Aquest ha estat el missatge que ha inaugurat la Festa Major. Ha estat en un emotiu pregó de Dani Torrente, pronunciat i força aplaudit aquest dijous al Teatre de Lloret. El discurs del president de la Casa de Cúller, com dèiem, ha inaugurat la Festa Major de Sant Romà. En aquest pregó, Torrente ha recordat la seva arribada des de Cúller amb només 15 anys, on ha dit que respiraven aires de futur aquí a Lloret. Va començar treballant en l'hostaleria, en concret a l'hotel Xaina, on el van fer sentir de la família, i després va passar a la policia local, una feina de servei públic que li ha permès conèixer veïns i tradicions de Lloret. Dani Torrente ha recordat com es va crear l'any 1997 la Casa de Cúller, juntament amb el desaparegut Juan García, i ha qualificat de somni fet realitat l'agermanament amb Lloret, que aquest any arriba al 15è aniversari. D'aquí uns minuts recordarem com ha anat aquest pregó. Sentirem un trosset de Dani Torrente i també declaracions de l'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat. Avui és divendres 8 de novembre i a continuació presentem la resta de temes de la jornada. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. Sabrem com es presenten les eleccions generals del 10N. 20.684 persones lloretencs estan cridats a les urnes aquest diumenge. Com sempre, hi haurà quatre col·legis electorals que seran les seus habituals: la Casa de la Cultura i les escoles Esteve Carles, Pere Torrent i Pompeu Fabra. També parlarem avui de cinema perquè tres lloretencs són candidats a la nominació als Premis Gaudí 2020 al millor actor secundari. Són José García, Paco Moreno i Nano Ferrari, que interpreten diferents papers a la pel·lícula Sant Martí. A més, en el cas de José García, la candidatura també ve pel film Framed, de Marc Martínez Jordán. També sabrem, doncs, quines són les valoracions d'aquests tres actors. Obrirem plana esportiva per conèixer quines són les cites més destacades del cap de setmana i repassarem l'agenda d'activitats pels pròxims dies. Hi ha diverses propostes, com la representació de l'obra Aquelarre d'aquest divendres a les 9 de la nit al teatre, un espectacle de la companyia de Fellowitz. Entrevistarem una de les actrius, Laura Pau. Sabrem més coses de la Fira Medieval de Lloret de Mar, que aquest cap de setmana arriba la 19a edició. Parlarem amb Juan Cantero, que és responsable de l'empresa organitzadora d'aquest esdeveniment. I per acabar, si tenim temps, explicarem com es presenta l'obra La Negra, de la Trup de la Concòrdia, un espectacle de teatre social que es farà diumenge a les 12 del migdia al Teatre de Lloret. Entrevistarem la directora de la companyia, Catalina Lladó.
Doncs hem d'anar per feina perquè hem de tenir temps. És una entrevista i és d'un espectacle que es podrà veure avui per aquest cap de setmana, per tant, sí o sí, ens hi posem. A més, us complementarem la informació amb el repàs de l'actualitat general i la previsió del temps. A la producció, Rosa Giral i Moisès García. I aquí en directe, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Doncs 8 i 4, donem pas a la crònica d'en Miquel Bernis per saber com es presenta aquest cap de setmana ja de Festa Major. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest matí es nota encara més el fred, la temperatura continua baixant, ja ha baixat dels 8 graus aquesta matinada en sectors de la selva marítima, i a l'interior de la selva hi ha hagut les primeres glaçades, fins i tot a Vilobí d'Onyar la temperatura mínima ha arribat fins als 0 graus, per exemple. Esperem que aquest migdia també es noti més aquest fred, la temperatura màxima també es quedarà més curta que ahir, en un dia que s'entreveu mig ennublat però amb força estones de sol, sobretot al centre del dia, especialment al migdia és quan esperem que les clarianes predominin més. De fet, aquesta matinada hi havia ruixats destacables descarregant sobre el mar, molt a prop de la selva i el Baix Empordà especialment, però aquests ruixats aniran desapareixent amb el pas de les hores. El que esperem de cara al cap de setmana és que el temps sigui tranquil a l'inici, amb un dissabte marcat pel predomini del sol i una mica més insegur de cara a diumenge. Esperem que el diumenge sigui un dia amb més intervals de núvols i no descartem, a més, la possibilitat d'alguna gota, especialment durant la nit de dissabte a diumenge o a primeres hores de diumenge, que és quan ens creuarà un front més actiu. De totes maneres, a mesura que avanci la jornada, el diumenge, les clarianes aniran guanyant terreny. Pel que fa a la temperatura, no canviarà gaire durant el cap de setmana. Seguim esperant aquest ambient de plena tardor, amb mínimes de 7-8 graus i temperatures màximes que amb prou feina arribin als 15. L'inici de la setmana que ve estarà marcat per una borrasca que es formarà al Mediterrani, que no ens afectarà de ple, però sí que farà que el vent bufi amb ganes d'entre tramuntana i gregal, i això augmentarà encara més la sensació de fred entre dilluns i dimarts. De manera que, en general, la setmana vinent no l'esperem amb una revifada de temperatura, sinó més aviat amb una confirmació d'aquest ambient de plena tardor, fins i tot d'inicis d'hivern en alguns moments, i a l'espera que entre dijous i divendres augmenti la possibilitat de noves pluges. Haurem d'anar-ho seguint.
Doncs ja ho anirem seguint, sobretot perquè aquests dies tenim festa major aquí a Lloret. Ara mateix tenim 7 graus de temperatura i 89% d'humitat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs toca fer ara un cop d'ull a les portades dels diaris en aquest divendres 8 de novembre, i el que destaca el diari El Punt és tot en ordre. Diu que el jutge deixa en llibertat sense fiança, com en les anteriors euroordres, els exconsellers Comín i Puig. I la justícia belga té pendent decidir si integra el cas d'ells dos al de Puigdemont i si el cita pel 16 de desembre. A la imatge, el moment en què Toni Comín, exconseller, i també al costat de l'altre exconseller, Lluís Puig, feien declaracions a la sortida dels jutjats. També en plana política hi ha una declaració d'Oriol Junqueras com exvicepresident del govern i pres polític, que diu que amb aquest Pedro Sánchez hi tenim poc a negociar. I també hi ha una altra declaració de Jaume Asens, que és cap de llista per Barcelona d'En Comú Podem, que diu que el 155 i la DUI són dos fulls de ruta fracassats. Junqueras reclama tornar a ser candidat, Torra qüestiona els interrogatoris al CDR. És tot el que destaca en plana política, a banda d'una entrevista també a la cap de llista de Junts per Catalunya Girona, Mariona Illa Mola, que diu que Junts per Catalunya és la llista de la unitat. D'altra banda, RCR, l'Acadèmia d'Arquitectura Francesa, Aranda, Pigem i Vilalta seran admesos com a membres estrangers el 2020. I també es fa ressò en plana esportiva el diari El Punt de l'ocasió perduda per l'Espart City Leaf, que va perdre 71-69. Matisa el diari de Girona que l'Uni es queda a un triple de la seva primera victòria fora en l'Eurolliga. Mendy falla el darrer tir a 3 segons del final. Arcadínia, 71, Espart City Leaf, 69. En futbol, el Girona rep el Tenerife amb el dubte de la participació de Cristian Stuani. D'altra banda, el diari de Girona destaca en portada que els intents de matrimoni forçat es dupliquen aquest any a Girona. Els Mossos d'Esquadra han evitat 5 casos a la província fins al mes de setembre, la majoria de noies menors d'edat, mentre que en tot el 2018 n'hi va haver 2. Acord perquè la planta de Zodiac no marxi de roses. També es fa ressò de la protesta per la morositat de la Generalitat, amb una imatge del moment en què es va fer aquesta concentració per part de professionals dels centres de menors, que van protestar ahir pel retard en el pagament de les nòmines, i ho van fer davant de la seu de la Fundació Resilis. D'altra banda, més protestes. Continuen aquí a Lloret les protestes contra l'augment dels impostos. Una concentració ciutadana reclama canvis i que Junts per Catalunya compleixi el programa electoral. L'Ajuntament de Girona porta 90 projectes de 30 barris a votació. Un CDR parla d'un altre grup preparat per actuar més endavant, i Torra nega cap vincle amb els CDRs i demana investigar sota quines condicions van ser detinguts.
Anem a repassar ara la premsa diària, la resta que es publica a l'Estat. Les portades d'aquest divendres dels diaris destaquen les conseqüències de la relliscada de Pedro Sánchez amb la Fiscalia. Sánchez es complica al final de campanya, assegura el diari Ara. La possibilitat que Vox es dispari centra el final de la campanya, apunta La Vanguardia. Mentre que El Periódico diu que el cas del CDR posa en dificultats Torra. Partit Popular i Ciutadans voten amb Vox per il·legalitzar el secessionisme, comenta el diari El País. Mentre que El Mundo publica una entrevista al líder de Ciutadans, Albert Rivera, que avisa que per pactar amb el PSOE cal trencar a Navarra i Barcelona. Finalment, el rotatiu ABC assegura que Europa no compra l'optimisme del govern.
I seguim amb més titulars de la jornada o apunta ja algun diari en portada. L'Assemblea de Madrid demana il·legalitzar els partits independentistes.
Amb els vots de Partit Popular, Ciutadans i Vox, el Parlament madrileny també ha demanat que la Unió Europea inclogui el CDR en el llistat d'organitzacions criminals i terroristes.
D'altra banda, Espanya creix menys del previst, però Brussel·les ho desvincula de la inestabilitat.
La Comissió Europea fa una previsió de creixement de l'1,9% per aquest any, 4 dècimes menys del que creia a l'estiu.
Diagnosticat a Madrid el primer cas de dengue transmès per via sexual a Europa.
El contagi es va produir entre dos homes, un dels quals havia viatjat a Cuba i a la República Dominicana.
Novetats a la RAE. Incorpora, per exemple, casteller, zasca, antitaurino, cassoplon, vitelmania, muesli o complemés.
Entre les més de 1.000 modificacions s'inclouen esmenes com en la paraula homeopatia, que passa de considerar-se un sistema curatiu a ser una pràctica.
Ara que s'acosten les festes de Nadal, ja s'estan preparant els nous caganers. Hi ha 40 novetats.
Entre les novetats hi ha moltes dones per intentar equiparar amb la quantitat de figuretes d'homes. Per exemple, ja tenen la seva figureta Rosalia, Greta Thunberg o les protagonistes de la sèrie Les de l'Hockey.
Iron Maiden actuarà a Barcelona el proper 25 de juliol.
Serà l'únic concert a l'estat espanyol i les entrades es posaran a la venda dimarts vinent.
I en esports, finalment la Laia podrà jugar a la Copa d'Espanya de voleibol.
La federació ha iniciat els tràmits perquè, finalment, la nena amb síndrome de Down pugui disputar el campionat.
I el terreny de joc, golejada de l'Espanyol contra el Durogorets 6-0.
6-0. La primera victòria de la temporada de casa i la més àmplia a Europa. Ha classificat els blancs i blaus per als 16ens de finals de la Lliga Europa.
Fins aquí el repàs de l'actualitat, quan ara mateix són les 8:12.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Disposem d'uns fantàstics espais per les vostres celebracions. Comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Obrim divendres, caps de setmana, vigílies i festius i per a grups amb reserva. Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972 37 0049.
El dissabte, 23 de novembre, 9è aniversari de la Penya del Granar. A les 9 de la nit, sopar i festa als salons de l'hotel Edenia Olympic Resort. Vine a celebrar amb nosaltres el 9è aniversari de la Penya del Granar. Gaudiràs d'un fantàstic sopar amb música, ball i molta diversió. Preu socis 20 euros, no socis 25 euros. Confirmar assistència al Bar Granada o al 902 36 35 15. Anima't i vine al 9è aniversari de la Penya del Granada Lloret.
Tip dels ensurts en la factura del mòbil, internet i televisió? Calma! Arriba Rectel Plus, el nou servei de telecomunicacions d'aquí, amb la tecnologia d'Euskaltel i la qualitat del RAC, que t'ofereix aquest pack a un preu increïble. Internet a 500 megas i wifi assegurada a tota la casa, mòbil amb 20 gigas, televisió Android i fix amb trucades, tot per només 44,90 euros al mes.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'avinguda Vila de Blanes, o al telèfon 972 36 37 63, i a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC, i som per ajudar.
Para este otoño, Clínica Fanals te ofrece unos tratamientos que se adaptan a tus necesidades. Nuevas promociones en las que encontrarás las técnicas más novedosas. Láser multitratamiento, acné, manchas, envejecimiento, remodelación del óvalo facial. Para este otoño, elige Clínica Fanals. Tratamientos para la caída del cabello, celulitis, remodelación corporal, varices, eliminación de tatuajes. Todas las promociones en clinicafanals.com y por mucho menos de lo que piensas. Consigue ya esos cambios que te harán sentir mejor. Llama al 972-364328 y ponte en las mejores manos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Restaurant Cal Sogre, més de 25 anys al teu costat. Carns a la brasa, arrossos, pizzas, cuina casolana i cuina d'autor. Menú diari de cap de setmana i també menús per a grups. Cuina oberta d'11 del matí a 11 de la nit. Restaurant Cal Sogre. Ens trobaràs al carrer de Ponent, número 11 de Lloret de Mar. Aparcament gratuït i obert tot l'any. Fes la teva reserva al 972-371-704.
Sant Romà. Festa Major d'hivern de Lloret de Mar. Gaudeix d'activitats culturals, lúdiques, esportives i socials per tots els públics. Aprofita l'oportunitat de viure la diversitat d'actes pensats per petits i grans. Sant Romà. Gaudeix de la Festa Major d'hivern de Lloret de Mar. Nova
Ràdio Lloret. Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Després d'aquesta breu pausa, ja tornem a ser aquí, un quart de nou del matí. Benvinguts als que us enganxeu ara al Bon Dia, Bona Hora de la Ràdio de Lloret en aquest divendres ja 8 de novembre. Una lluança a Lloret de Mar com a terra d'acollida on totes les cultures, com la de Cullar, s'hi senten benvingudes. Així ha estat l'emotiu pregó de Dani Torrente, pronunciat i molt aplaudit aquest dijous al teatre al discurs del president de la Casa de Cullar ha inaugurat la Festa Major de Sant Romà.
En el pregó, Torrente ha recordat la seva arribada des de Cullar amb només 15 anys a Lloret, on, ha dit, respiraven aires de futur. Aquí va començar treballant en l'hostaleria, va començar a l'hotel Xaina, on el van sentir de la família, el van fer sentir de la família. Després va passar a la policia local, una feina de servei públic que li ha permès conèixer veïns i tradicions de Lloret.
Siempre pateando calles e interactuando a más bilatans, que te hablaban de uno, del otro, de sus anécdotas, experiencias, mientras yo procesaba esa información para aprender de todo lo concerniente a Lloret. Esta rutinaria vida bilatana lloretenca despertó en mí mucho entusiasmo. En esos años fue donde comienzo a interesarme más profundamente por todo lo que se veía por Lloret: Reyes, Carnavals, la Tirada Lar, el Saplex, Santa Cristina, Amelval de Plaza, el Tres Toms, la Festa de las Ermitas, San Quirce, las Alegrías, San Pere del Bosch. Todo ello era nuevo para mí, a la vez que encantador y maravilloso. Pues yo soy de los que creen y defienden que todas las tradiciones de un pueblo se han de conservar y fomentar.
Dani Torrente ha recordat com es va crear l'any 1997 la Casa de Cullar juntament amb el desaparegut Juan García i ha qualificat de somni fet realitat l'agermanament amb Lloret, que aquest any arriba als 15 anys.
Abans del pregó, l'alcalde de Lloret ha assenyalat que la història de Dani Torrente és la de la pel·lícula La piel quemada. En aquest cas, la d'un jove que deixa la seva Andalusia natal per buscar un futur millor a Lloret. També l'ha titllat de persona feta a si mateixa.
Jaume Dolçat ha volgut destacar els vincles que hi ha entre Lloret i Cullar.
Jo sempre dic que les vegades que he estat a Cullar, a pocs llocs m'he sentit tant com si fos un barri de Lloret. Tothom, quan passeges per Cullar, o ha viscut a Lloret, o ha treballat a Lloret, o té un pare que hi viu, o té una germana que hi és, i tothom et fa referència a molts de llocs de Lloret. A mi m'agrada dir i pensar que la gent de Cullar ha fet créixer Lloret, però també la gent de Lloret ha fet créixer Cullar. Per tant, hi ha una relació simbiòtica en què, doncs, un lloc ha ajudat molt a l'altre.
L'alcalde ha volgut tenir un record per al desaparegut Juan García, fundador en el seu moment de la Casa de Cullar amb Daniel Torrente.
Les eleccions generals a Nova Ràdio Lloret.
I seguim avançant, ara són les 8 i 18 del matí. Ens fem ressò d'una xifra, 20.684. Són els lloretencs cridats a les urnes aquest diumenge 10 de novembre per participar a les eleccions generals al Congrés dels Diputats. En aquests comicis poden votar els espanyols residents a Lloret, que són 19.938 electors, i els residents absents que viuen a l'estranger, que són 746.
En total, aquest diumenge hi haurà 4 col·legis electorals a les seus habituals, la Casa de la Cultura i les escoles Esteve Carles, Pere Torrent i Pompeu Fabra. L'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat, convida els lloretencs a participar de la votació.
Una vegada més, animar la gent a que exerceixi el seu dret a vot, aquest dret doncs, que va costar tants d'anys d'obtenir, aquest dret inalienable, i per tant la gent el que ha de fer és exercir-lo, encara que segurament hem anat moltes vegades a votar en els darrers anys, però en qualsevol cas gaudim-lo, fem-ho d'una manera cívica, pacífica i amb la determinació que cadascú voti en consciència i que per tant, exerceixi aquest dret.
D'aquestes eleccions, cal destacar que fins a 7 lloretencs formen part de les llistes com a candidats o suplents. Pel Congrés es presenten com a candidats Eduard Coloma per Esquerra Republicana, Antonio Lorente pel Partit Socialista i Miguel Gracia per En Comú Podem Guanyem el Canvi. Com a suplents, pel Congrés hi trobem Lara Torres, del Partit Socialista, i pel Senat, Enric Carcereny, d'Esquerra Republicana, Fernando Prats, de Ciutadans, i Albert Robert, de Junts per Catalunya.
Anem a escoltar els que són candidats al Congrés per saber com afronten aquests comicis. Eduard Coloma és el número 4 de la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya per Girona.
En primer lloc, valoro que la incapacitat del Partit Socialista de fer govern, i per això ens trobem una nova repetició de contesa electoral. Valoro positivament, entre l'altra vegada, repetim les llistes d'Esquerra Republicana a Girona, per intentar doncs, ser el més forts possible, perquè per acabar amb la repressió i acabar amb el que està passant a Catalunya només hi ha una fórmula, que és el diàleg, i que a Madrid l'independentisme i sigui fort.
Antonio Lorente és el número 5 de la llista del Partit Socialista per Girona.
Ir de número 5 no es fruto de la casualidad. Algo habré hecho bien durante mi tiempo como regidor y teniente de alcalde de Lloret, en representación del Partido Socialista. No son buenos momentos políticamente, ya que la ciudadanía está muy cansada de tanta política. La gente lo que quiere es la tranquilidad, la buena convivencia, la democracia y poder sacar su familia adelante. Desde el Partido Socialista pido que el día a día la gente vaya a votar. El no ir a votar no es castigar a los políticos, es castigar al pueblo. No hay que votar con el cabreo, sino con el análisis del voto. El Partido Socialista es la solución a los problemas que tiene el país, el que apuesta por el diálogo, por la unidad, por la igualdad y por la justicia social.
Miguel Gracia es el número 6 de la lista d'En Comú Podem per Girona.
Valoramos muy positivamente representar a Lloret de Mar en la lista de Catalunya en Comú Podem por comarcas gironinas. Es un paso adelante, intentar colaborar por cambiar la realidad que tenemos y representar los derechos de la clase trabajadora de comarcas gironinas. Ese es el objetivo. El objetivo es que el próximo domingo 10 de noviembre saquemos el máximo de votos posibles y podamos cambiar la realidad social.
Recordem que aquestes seran les quartes eleccions en les que participaran els lloretencs aquest any, després de les generals del mes d'abril i de les municipals i europees celebrades al maig.
Les eleccions d'aquest diumenge venen motivades per la falta d'una investidura. Això ha fet que la campanya hagi estat més curta, d'una sola setmana, que conclou avui mateix i dona pas a la jornada de reflexió de demà dissabte.
Bon dia, bona hora.
8 minuts i ens situarem a 9:15. Obrim ara Plana Cultural, perquè tres lloretencs són candidats a la nominació a millor actor secundari als Premis Gaudí 2020. Són José García, Paco Moreno i Nano Ferrari. Interpreten diferents papers a la pel·lícula Sant Martí i, a més, en el cas de José García, la candidatura també ve pel film Framed, de Marc Martínez Jordán.
La pel·lícula Sant Martí, dirigida per David Ruiz i Albert València, presenta un grup de joves que es dirigeix a un festival de rock, però que acaben parant a Sant Martí, un poble amb moltes dificultats per subsistir a causa del poc turisme que rep. En aquesta història, José García fa de captador de turistes pel municipi, mentre que Paco Moreno representa el mànager d'un famós cantant. Per la seva part, Nano Ferrari interpreta un cambrer.
Les valoracions dels tres actors són molt positives. Escoltem Paco Moreno.
És una valoració molt positiva perquè, en realitat, crec que el cinema de baix pressupost i que costa molt realitzar, com aquests dos directors, que són l'Albert i en Callahan, per part nostra és molt positiva, perquè heu de pensar que realitzar una pel·lícula d'aquestes característiques i més de gènere de terror encara és molt més difícil. Felicitar els directors, també felicitar a la part del càsting per la part que ens toca de Lloret de Mar, que hi ha tres actors.
També es mostra sorprès per la candidatura l'actor lloretenc Nano Ferrari.
La veritat és que per mi ha estat una sorpresa, tinguent en compte que el paper secundari que vaig interpretar bàsicament me'l varen donar quasi de rebot, perquè vaig substituir un altre actor. Però no deixa de que... Sí, em va sorprendre. M'ha sorprès i molt content, evidentment, no? Però bueno, és una satisfacció pensar que som tres, precisament de Lloret, tant el José García com el Paco Moreno, que s'ho mereixen igual o més que jo.
Pel que fa a la pel·lícula Framed, on hi participa també José García, està dirigida per Marc Martínez. Explica la història de l'Àlex, que es reuneix amb els seus amics abans de marxar cap a l'estranger. Durant la vetllada són atacats per tres individus. Un d'aquests invasors és precisament el lloretenc José García.
Saludem a l'actor lloretenc José García al telèfon. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Explica'ns, tens candidatura a nominació als Premis Gaudí 2020 com a actor secundari per dues pel·lícules. Com funciona això?
Doncs, em van trucar el Marc Carreter, que és el productor executiu de Frame, i després el David Callahan i l'Albert València, que és els directors de Sant Martí, i bueno, van comentar això, que si podia anar a l'antiga fàbrica d'Estrella Damm perquè feien les candidatures als nominats pels Gaudí 2020, no? I llavors, clar, jo vaig preguntar i vaig dir, ostres, i jo? Per què tinc que... Bueno, o sigui, moltes gràcies, no?, per anar-hi, i dic, però per què? Diu, perquè estàs candidat a millor actor secundari per Frame i per Sant Martí.
En tot cas, deixar clar que això no és que estiguis nominat encara,
no.
Però com ho valores, el fet de tenir aquestes dues candidatures a possible nominació en aquests Premis Gaudí?
Estic flipant i estic molt emocionat, perquè encara que sigui candidatura ja és candidat, saps? I vulguis o no, doncs fa molta il·lusió, de veritat, fa molta il·lusió. Ara el que toca és que els acadèmics, doncs, valorin la feina de cada un de nosaltres, òbviament, i facin un bon vot i ja està. Però bueno, és complicat, perquè hi ha gent molt bona, això no vol dir que tothom o jo sigui dolent, però bueno, és, hi ha
competitivitat.
Sí.
En tot cas, haurem d'esperar el 9 de desembre, no? Aleshores sabrem qui són els nominats.
Sí.
Però parla'ns d'aquests dos papers. Comencem, si et sembla, amb Sant Martí. Recorda'ns una mica aquesta producció, de què anava, què era i quin paper hi tenies.
Doncs Sant Martí és un slicer, que és... Trata sobre d'un poble que per falta de turisme i tal, doncs necessita sobreviure, no? I bueno, passen coses perquè la gent sobrevisqui. I jo, pues, faig una mica d'aquella persona que intenta captar a la gent perquè vagi a Sant Martí i tothom estigui content. Ja m'enteneu.
Doncs aquesta és una de les pel·lícules, Sant Martí, l'altre és Frame. Parla'ns d'aquesta.
Frame és una pel·lícula dirigida per Marc Martínez, per tant, i aquí doncs tracta d'un grup de col·legues que, bueno, van a casa dels personatges, perquè hi ha un dels personatges que se'n va a Berlín. Llavors, bueno, amb aquella pel·li hi ha una... És com un YouTube, però en directe, que es diu Frame, d'acord? I llavors, doncs, pots retransmetre tot el que tu vulguis. No hi ha cap tipus de censura. I llavors, bueno, nosaltres som uns invasors, som tres, l'Àlex Marun és el cap dels invasors, jo sóc el seu company, i imagina't, doncs, com que no hi ha cap tipus de censura, jo només t'he dit que vaig amb una radial a la mà. O sigui que...
Una mica de por.
Sang i fetge.
Doncs convidem a tothom, si no l'has vist encara, que intenti veure aquestes dues pel·lícules, Sant Martí i Frame. Veurem finalment què passa amb aquesta candidatura. És la primera vegada que tens candidatures als Premis Gaudí o ja havia passat?
Els Gaudí, sí. Els Gaudí és el primer cop. On vaig estar candidat a nominacions va ser per uns premis a Madrid, també per Aida. Però sí, el Gaudí és el primer cop. Ja vaig estar al Gaudí fa 2 anys, perquè estàvem nominats per Amics per Sempre, la TV Movie que vam fer a TV3, que jo feia de Bernardo Cortés, no sé, penso que ho vam parlar un dia.
Sí, ho recordem.
però clar, com a actor secundari mai a la vida, i ja et dic, estic molt genial només per ser candidat.
Creus que de mica en mica vas aconseguint les fites que t'havies marcat?
Sí, i tant. I si tot surt bé i, escolta'm, surto nominat però no guanyo, doncs també serà un plaer. I si ja guanyes, doncs imagina't, o sigui, que vagin preparant el balcó de l'Ajuntament perquè la liamos.
N'estarem en tot cas ben pendents des de la ràdio. José, abans d'acomiadar-te, tens algun projecte ara entre mans?
Bueno, hi ha una coseta, però és que encara no puc parlar. Aviam, jo...
Com sempre, els actors sempre sempre és el mateix.
L'únic que puc dir és que he rodat amb el Quim Gutiérrez i bueno, estem a l'espera de que s'estreni la pel·lícula, que serà ben aviat, però hasta aquí puedo leer, que no me deja.
Doncs si et sembla bé, quan puguis dir alguna cosa, ens fas un toc, en parlem, que sempre és un plaer. T'agraïm moltíssim que ens hagis atès un cop més, i insisteixo, estarem atents el 9 de desembre a veure què passa amb aquestes nominacions, però com a mínim felicitats per aquesta candidatura que ja... Aquestes candidatures, que són dues.
Candidatures, és que... Sí, són dues. És que estic flipant.
Doncs, José García, gaudeix d'aquestes candidatures de moment. Gràcies. I veurem finalment com acaba. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
De res, a vosaltres. Una abraçada ben forta.
Bon dia, bona hora.
I ara que passa un minut de 9:15, tornem a saludar en Miquel Bernis, perquè estem especialment interessats i interessades en la previsió del temps per aquest cap de setmana, el primer de la Festa Major. Molt bon dia, Miquel.
Bon dia, Maria. Aquest matí es nota encara més el fred, la temperatura continua baixant, ja ha baixat dels 8 graus aquesta matinada en sectors de la selva marítima, i a l'interior de la selva hi ha hagut les primeres glaçades, fins i tot a Vilobí d'Onyar la temperatura mínima ha arribat fins als 0 graus, per exemple. Esperem que aquest migdia també es noti més aquest fred, la temperatura màxima també es quedarà més curta que ahir, en un dia que s'entreveu mig ennublat, però amb forces tones de sol, sobretot al centre del dia, especialment al migdia és quan esperem que les clarianes predominin més. De fet, aquesta matinada hi havia ruixats destacables descarregant sobre el mar, molt a prop de la selva i el Baix Empordà especialment, però aquests ruixats aniran desapareixent amb el pas de les hores. El que esperem de cara al cap de setmana és que el temps sigui tranquil a l'inici, amb un dissabte marcat pel predomini del sol, i una mica més insegur de cara a diumenge. Esperem que el diumenge sigui un dia amb més intervals de núvols, i no descartem a més la possibilitat d'alguna gota, especialment durant la nit de dissabte a diumenge o a primeres hores de diumenge, que és quan ens creuarà un front més actiu. De totes maneres, a mesura que avanci la jornada, el diumenge, les clarianes aniran guanyant terreny. Pel que fa a la temperatura, no canviarà gaire durant el cap de setmana. Seguim esperant aquest ambient de plena tardor, amb mínimes de 7-8 graus i temperatures màximes que en prou feina arribin als 15. L'inici de la setmana que ve estarà marcat per una borrasca que es formarà al Mediterrani, que no ens afectarà de ple, però sí que farà que el vent bufi amb ganes d'entre tramuntana i gregal, i això augmentarà encara més la sensació de fred entre dilluns i dimarts. De manera que, en general, la setmana vinent no l'esperem amb una revifada de temperatura, sinó més aviat amb una confirmació d'aquest ambient de plena tardor, fins i tot d'inicis d'hivern en alguns moments, i a l'espera que entre dijous i divendres augmenti la possibilitat de noves pluges. Haurem d'anar-ho seguint.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Ara mateix, a aquesta hora del matí, segons l'Estació Meteorològica de Protecció Civil, tenim una temperatura de 7 graus i la humitat al 87%.
El Casal de l'Obrera presenta Il Estupendo. Un grup de trepes, vividors i directius interessats pululen al voltant d'un tenor estupendo, que amb la seva melodiosa llengua italiana i una veu extraordinària ens transporta al món de la lírica.
Io sono il estupendo e la mia voce per tutti è questa. La donna è mobile qual piuma al vento.
Il Estupendo, al Casal de l'Obrera, dimarts 12, dimecres 13 i dijous 14 de novembre a les 9 del vespre. Preu de l'entrada, 7 euros. Venda anticipada d'entrades al puntet o bé a taquilla el mateix dia de la funció.
També el diumenge 17 de novembre a les 7 de la tarda. Última representació.
Porca miseria, scusatemi, prego.
Ti accompagno
acompanyat des de petita, no em pots abandonar. Els amics volien el riu, no tenies més opció. I tinc molt aguante i dono poc al cante. Amb mi pots anar a la piscina.
Passen ara 5 minuts de 8:45 i això que sentim és una de les cançons que es podran gaudir aquest vespre al Teatre de Lloret. Les cançons de l'obra Aquelarre, que es farà aquest vespre, és un espectacle de la companyia de Feliuetes que combinarà l'humor negre, la faula idiota i perversa, l'absurd o l'anomenat stand-up comedy.
L'espectacle de teatre musical el protagonitzen Laia Alzina, Maria Cirici, Laura Pau i Gerard Sassé. Parlaran de llibertat i humor, interpretant uns personatges que interpel·laran els espectadors amb preguntes sobre el món que els ha tocat viure i sobre com transformar-lo sent dones.
Aquelarre, dirigida per Míriam Escurriola, es podrà veure avui a les 9 de la nit al Teatre de Lloret. El preu de les entrades anticipades és de 10 euros i de 12 a taquilla. Doncs el que fem és donar pas a una entrevista que han registrat amb Moisès.
Parlem amb una de les actrius de l'espectacle, Laura Pau. Laura, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Com és aquesta obra, Aquelarre?
Doncs aquest Aquelarre és un cabaret feminista, ple de música, d'humor, de moments potser que no fan riure tant, sinó que més aviat t'atglacen la rialla, perquè explica una mica com veiem nosaltres el món sent dones, no? Nosaltres de Feliuet som tres dones i hem volgut parlar de com veiem nosaltres el món.
Per tant, tot únicament des del punt de vista de les dones?
No exactament, perquè és un espectacle que compta amb les veus de molta gent. Nosaltres hem decidit demanar a dramaturgs, a compositors com Arnau Tordera, com Carapeia, Xavi Morató, i hi ha tant veus d'homes com de dones en aquest espectacle. Però sí que en tot hi ha aquest fil conductor que és el món de les dones, no? Però sí que també inclou les veus dels homes.
I com ens deies abans, és una barreja de molts moments, no? Moments per riure, moments per estar una mica més sentimental.
Sí, nosaltres sempre hem treballat des del món de l'humor, nosaltres tres, no? I perquè creiem que és la millor arma del món, perquè realment l'humor ens connecta a tots, ens fa riure de les mateixes coses i ens desarma. Però sí que aquesta vegada que hem volgut parlar d'aquests temes, doncs evidentment hi ha temes que no fan gens de gràcia, no? I llavors sí que l'espectacle comença amb molt d'humor, però hi ha alguns moments en què realment doncs no podem riure de certes coses.
I quins temes concretament es tracta, Laura?
Doncs mira, parlem des de les bruixes, com diu el propi títol de l'espectacle, no? L'Aquelarre, de quines dones es considera bruixes avui en dia, parlem de la maternitat, parlem de les violències del part, parlem de la càrrega mental que tenen les mares, per exemple, en gestionar la família, no? Parlem de sexualitat femenina, de masturbació, parlem de la regla, parlem de violència de gènere, evidentment, parlem de moltíssimes coses.
Es fa participar el públic d'alguna manera?
No. L'única participació que els demanem doncs, és que entrin amb nosaltres en aquest viatge i que el facin amb nosaltres. Però no els fem participar, no.
És una representació que ja heu fet. Com ha anat fins ara aquest espectacle? Heu rebut bones crítiques?
Sí, ha anat molt bé. La veritat és que és un espectacle que connecta molt amb tothom. Allà on hem anat, realment el públic reacciona i fa el viatge amb nosaltres, no? I la veritat és que és curiós perquè fins i tot vam anar fa un mes o així a la presó de Lledoners, que evidentment el públic eren tot homes, no? I a més homes amb unes certes circumstàncies i amb una certa desconnexió del moviment feminista que està passant ara avui en dia al carrer, no? I la reacció va ser impressionant. És a dir, fins i tot amb un públic de 100 homes exclusivament masculí van reaccionar superbé. I de fet és un espectacle que crec que toca més als homes quasi bé que a les dones, perquè el teatre té això que et fa posar en el lloc de l'altre i llavors molts homes, al posar-se al nostre lloc, descobreixen noves coses que potser les dones ja sabem perquè ja hem viscut, no? I això és molt bonic, molt bonic.
I Laura, sou quatre protagonistes, quatre intèrprets. Com són els personatges que feu?
Doncs són canviants, perquè nosaltres, al ser un cabaret, doncs nosaltres ens presentem tal com som, no? Des de la nostra actriu, diguéssim, bueno, el pianista és un home, i des del seu personatge de pianista, diguéssim, i anem passant per molts personatges diferents. És a dir, tant fem de princeses Disney en una escena, com de caputxeta vermella en una altra, com de mare estressada en una altra, o jo què sé, anem passant per molts personatges diferents.
Doncs,
és una cosa que ens agrada molt també a nosaltres com a actrius, no? Disfressar-nos i transformar-nos en diferents personatges.
Doncs, Laura, esperem que vagi molt bé la representació. Convidem a tothom a gaudir d'aquest espectacle, Aquelarre, i moltes gràcies per atendre'ns.
No, de res, a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim avançant, camí a 3:15. Queden ara 4 minuts per arribar-hi i seguim amb més activitats per aquests dies. La Fira Medieval de Lloret arriba a la 19a edició aquest cap de setmana com una de les activitats més destacades de la Festa Major de Sant Romà.
La regidora de Promoció Econòmica, Lara Torres, explica que s'hi esperen entre 15.000 i 20.000 persones provinents de Lloret i dels municipis veïns.
Es presenta amb moltes ganes, amb molta gent que marca un abans i després de la temporada, i estem esperant que vinguin unes 15 o 20.000 persones a aquests dos dies de fira. És un públic familiar i és de poblacions veïnes normalment, tots els lloretencs i lloretencs que en gaudeixen, però és un turisme de proximitat, que se'n diu.
Les propostes es podran trobar als carrers del centre, al Passeig Verdaguer i la plaça de la Vila. El més destacat és el mercat, que obrirà els dos dies de 11:45 del matí a 10:45 de la nit, amb parades que permetran degustar productes artesans, a més de gaudir de demostracions d'oficis o altres propostes.
S'han programat també diverses actuacions itinerants, espectacles de màgia, fakirs, desfilades, concerts i activitats infantils. A més, es faran visites guiades per conèixer el passat medieval de Lloret. Seguidament parlem amb Juan Cantero, responsable de l'empresa Balconet, empresa organitzadora de la Fira Medieval de Lloret de Mar. Bon dia.
Bon dia.
Com s'ha preparat aquesta ja 19a edició de la Fira Lloret?
Pues bé, des de fa uns mesos estem preparant el que és la fira, artesans, oficis, espectacles, i bueno, duguem ja esta setmana decorant els carrers de la vila.
Hi haurà espais per a totes les edats?
Sí, per supost, des de més xicotets, que sobretot és el que més es centrem, hasta quan qualsevol producte per als més majors, sí.
Veiem que s'està decorant els principals carrers i places on s'ubicarà la fira de forma força especial.
Sí, estem intentant cobrir lo màxim per a donar-li la major caracterització, i bueno, en distints pendons i tipologies d'estàndards.
Veiem que hi ha un munt de propostes i que són itinerants.
Sí, en l'apartat d'espectacles, pues, tenim música, teatre, contacontes, titelles, tenim... És molt àmplia, i també igualment sobretot per a xiquets i per als més majors. El que és la música està coberta tant en temàtica àrab com en cristiana, i bueno, pues grups reconeguts, amb molta qualitat, i que segur que crec que agradarà moltíssim.
Ens crida l'atenció l'espectacle de foc que es farà al Passeig Marítim.
Sí, el dissabte fem un espectacle de foc al costat de l'Ajuntament, i serà la conclenda del dissabte. I bueno, pues esperem que agradi molt.
Organitzeu altres fires d'aquestes característiques arreu del territori?
Sí, per supost, sí. Som una empresa que tenim ja 15 anys d'antiguitat, i bueno, pues hem treballat per tota la geografia i de totes les tematitzacions. Som especialistes en fer recreacions medievals o d'un altre tipus, ja siguin napoleòniques, visigodes i mercats nadalencs inclús. I bueno, pues des del principi s'hem dedicat a lo mateix, soles i simplement als mercats temàtics.
És evident, però, que d'uns anys cap aquí les fires o ambientacions medievals criden més l'atenció, oi?
Sí, n'hi ha més, però bueno, Lloret és una fira que es diferencia del reste de la zona. Bueno, pel seu caràcter, que des d'un principi s'ha fet bé les coses, i això té el reconeixement del públic. Si no es fa bé les coses, pues no hi ha públic, i esta fira té molt de públic per aquestes raons.
Doncs Juan Cantero, responsable de Balconet, de l'empresa organitzadora, gràcies i que vagi molt bé la fira.
Pues moltes gràcies, i animar a tot el món que vinga, que val la pena, que hem preparat molts espectacles, que és el que més l'agrada a la gent, i els paradistes, pues, evidentment, necessiten vendre molt, duen els seus productes en molt interès, i bueno, esperem que vos agradi i podeu gaudir de tot.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I més qüestions aquí al Bon Dia, Bona Hora. Seguim avançant, ara passa un minut de 9:15. I seguim amb més propostes pel cap de setmana. Aquest dissabte al matí, demà, els més petits podran gaudir del conte La màgia del món. És un relat que té com a protagonista en Jan, que descobreix que tot allò que imagina i que vol es pot fer realitat a través de la màgia.
El protagonista de la història veurà girafes que volen, tastarà castells de xocolata o farà viatges en patinet, tot gràcies a la màgia. La sessió del Racó dels Contes es farà aquest dissabte a 11:45 del matí a la sala infantil de la biblioteca. L'activitat a càrrec de la companyia Pati de Contes és gratuïta i està adreçada a infants a partir de 3 anys.
Més tard, al vespre, també demà, el punt Puntet s'assuma a la Festa Major de Sant Romà un any més amb les Jam Sessions dels Bucs d'Assaig.
És la sisena edició d'una activitat que proposa als amants de la música tocar plegats de manera improvisada. El tècnic de joventut Carles Carbonell apunta que està obert absolutament a tothom que tingui ganes de tocar o cantar.
Comencem sempre amb una banda, que és la que se'n diu la banda acollidora, que comença amb dos o tres temes, en aquest cas serà de Sant Cats, una banda de versions, i a partir del tercer o quart tema, que s'ha ja ambientat una mica a la gent, es comença a demanar a veure qui vol pujar, si algú vol pujar o si algú o s'anima també. Sempre hi ha algú que ja està predisposat, agafa la guitarra, agafa el baix o es posa la bateria, i normalment sempre que es fa progressiu, comences amb un, després un altre, es pacta el tema, normalment sempre són versions de molt conegudes que tothom sap tocar.
En els seus inicis la sessió es feia als mateixos Bucs d'Assaig, però donat l'èxit que va tenir, l'espai va quedar petit i fa un parell d'anys es va traslladar a la sala polivalent de la biblioteca.
Abans ho fèiem en els mateixos bucs, però ens van quedar petits. Tot i el buc gran, de seguida es va omplir de gent, per això vam passar a la biblioteca, a la sala polivalent, tot i que l'any passat, si us recordeu, va ploure molt i molt aquella tarda, i l'any passat va ser bastant fluixet, però les altres edicions sempre moltíssima gent, a més gent que ve a escoltar també, perquè no deixa de ser una mena de concert de versions, i molta gent que ve a tocar, la veritat és que sí, i comencen tocant un i acaben tocant 5 persones o 4 que no han tocat mai juntes, i toquen i bé, i s'ho passen la mar de bé.
La jam dels Bucs del Puntet és aquest dissabte a 9:15 del vespre, com hem dit, a la sala polivalent de la biblioteca.
I una altra cita que arriba demà dissabte serà 9:45 de la nit. És el sopar per totes les persones de Lloret nascudes al 1979 o que han estudiat uns quants anys aquí a la vila i que, per tant, aquest 2019 han fet o faran els 40 anys.
Encara hi ha places disponibles. Els interessats en participar encara poden fer la reserva per un preu de 52 euros. Escoltem un dels organitzadors, Ivan Soriano.
Convidem a tots els de 1979 i que ara hem fet 40 anys al sopar, que estem molt il·lusionats amb tot el que hem preparat i que esperem que ens ho passem molt bé i que també dic que les persones que no puguin venir al sopar poden venir a partir de 12:45 a la disco del mateix hotel, on tindrem un DJ que ens farà un remember de les cançons del 90 i 2000, que va ser les cançons que vam viure quan érem una mica més joves.
Una altra de les organitzadores, Mireia Ramos, convida tothom a participar-hi.
El missatge és per als que encara esteu dubtant en venir o no al sopar Made in Lloret del 79, els que aquest any fem 40 anys. No us ho penseu, perquè no us arrepentireu. Estem preparant moltes sorpreses i us garantim que riureu i molt. Vinga, va, que no estamos tan mal. Que nos quiten lo bailao y por los viejos tiempos a darlo todo en la discoteca.
Doncs sí, durant el sopar hi haurà diferents sorpreses i tot girarà sobre un eix temàtic principal, el record de les discoteques de Lloret de l'època dels assistents. El menú constarà de 5 aperitius, un primer plat de peix, un segon plat de carn i un pastís de pastanaga per postres, a més d'aigua, vi, cervesa o cafè. Després hi haurà una hora de barra lliure.
Doncs aquest sopar que es fa a sopar de retrobament aquest dissabte a l'Hotel Evenia Olímpic. Poden participar-hi, com dèiem, les persones nascudes aquí a Lloret el 1979 o bé nascuts el 1979 que hagin estudiat aquí a la vila com a mínim durant 5 anys.
Els interessats en participar han de contactar directament amb algun dels organitzadors, Miriam Hidalgo, Mireia Ramos, Pili Herrera, Joan Serra, Víctor Gallard, Carlos Coronado o Ivan Soria.
I fet aquest apunt, passem ara a diumenge. El centre excursionista de Lloret ha preparat la pujada al Montgròs, un dels cims més alts de la vila. És una sortida que fan cada any que consta d'un recorregut de 15 quilòmetres.
El president de l'entitat, Marco Ramírez, explica que hi haurà una bona xifra de participants i destaca que es farà un esmorzar entre tots els que formin part de l'activitat.
S'espera una pujada amb molta afluència de gent. Ja tenim bastants participants apuntats per la sortida, és una sortida matinal i on a dalt del cim convidem a esmorzar. És un recorregut senzill, apte per tothom, d'uns 350 metres de desnivell, ja que és un dels cims més alts de Lloret, que no té molt de desnivell, i amb uns 15 quilòmetres entrenada i tornada. Se surt des de les pistes d'atletisme i trigarem entre 4 i 5 hores per anar a esmorzar.
Com sempre, es recomana tenir una bona forma física per evitar lesions. A més, es demana portar el material adient per afrontar el recorregut. Botes de muntanya, 3 capes de roba, pantalons llargs, gorra, guants, crema solar i ulleres de sol.
La sortida es farà aquest diumenge a partir de les 8 del matí. El punt de trobada serà a les pistes d'atletisme. Avui és l'últim dia per apuntar-s'hi. Hi ha temps fins a les 8 del vespre.
Doncs els interessats que contactin amb el Centre Excursionista de Lloret. I encara una proposta més per aquest diumenge. El Teatre de Lloret acull la representació titulada La Negra, una obra de teatre social en què hi participaran actors amateurs. És un projecte creat per la companyia La Trup de la Concòrdia, d'un grup de veïns i veïnes de Salt i Girona.
La trama argumental es produeix en la parada d'un autobús en un dia de vaga. La conductora és de procedència africana que despertarà sentiments i reaccions contraposades entre les persones que esperen.
És una activitat que organitza Benestar i Família. La regidora del departament, Arantxa Jiménez, dona més detalls sobre l'espectacle.
És molt peculiar perquè principalment els actors i actrius són amateurs i parteix d'una situació quotidiana que passa doncs, allà a Salt, de Girona, i tracta de temes molt socials i molt del dia a dia, com són el racisme, la igualtat, i bueno, per tant és molt peculiar per aquest fet, és molt innovador i creiem que pot agradar molt a la gent.
Verònica Rincón, del Pla Local de Ciutadania, explica que al final de la representació hi haurà un col·loqui amb la participació dels espectadors.
Aquest teatre social el que té de diferent del teatre clàssic és que els propis actors i actrius que són amateurs han construït l'obra directament des de l'inici i posteriorment, o sigui, quan acabi l'obra de teatre, també el públic podrà intervenir i es comentarà amb els actors i actrius.
La Negra es podrà veure aquest diumenge a les 12 del migdia i l'espectacle és gratuït. Tot i que la intenció era fer la representació a la plaça Germinal Ros, la previsió de mal temps ha fet que es traslladi a dins del teatre. Saludem a Catalina Lladó, directora de la companyia La Trup de la Concòrdia. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què podem destacar de l'obra de teatre La Negra?
Bueno, el que podem destacar és que és un treball que venim fent des de fa com 2 anys i alguna cosa, que tot va sortir a partir de ritmes, de treball de cos, d'improvisacions, que és un treball col·lectiu, que llavors jo vaig anar recollint expressions, frases, pensaments sobre el tema de la distribució de la riquesa, vam començar, i d'aquí vam anar derivant cap al tema central, que és del racisme. I allà vaig anar recopilant i creant el que és el guió, que sempre està obert a anar-lo polint.
I dèiem que es tracta d'una obra de caire de teatre social. En quin sentit? Perquè tracta aquest tema?
Bueno, perquè tracta aquest tema, però també perquè som... És un grup, doncs, que hi ha senegalesos, que és l'Arfang i la Dama i l'Aramata, i tenim marroquís, que és el Dris, catalans, castellans, que és una barreja una mica de la representació de les ètnies que poden haver-hi aquí a Salt, no? Tot i que a Salt n'hi ha 73 d'ètnies, així que és una mostra petita, però social, en aquest sentit d'un teatre de pensar en comú i d'integració de diferents aspectes o mirades o ètnies o cultures.
Una obra de teatre amateur de creació pròpia, la resposta com ha estat fins ara per part del públic?
Nosaltres no diguem que som teatre amateur.
Ah, no?
No, nosaltres diguem que som teatre de compromís, perquè en el teatre amateur, d'alguna manera, un és com per aprendre a fer teatre, per el gaudir de fer teatre i poder-lo representar, però nosaltres diguem que és un teatre de compromís en el sentit de que tots els que participem en això és perquè tenim un motor de poder col·laborar amb temes difícils de parlar i que utilitzem el teatre com manera d'expressar la dificultat que pot haver-hi patent, en aquest cas, no només en el poble, sinó és un tema universal, però compromís en què volem contribuir una mica en parlar de temes socials que no són còmodes.
Doncs recollim aquest punt de vista i, com preguntàvem, no, d'aquest teatre de compromís, la resposta fins ara quina ha estat? Perquè, a més, o almenys serà el cas d'aquí Lloret, ho complementeu amb un col·loqui.
Sí, sí. Bueno, aquesta és la segona obra que fem amb la Trup de la Concòrdia. La primera va ser Històries d'un poble, i ara aquesta segona la vam estrenar aquí a la Festa Major de Salt el 26 de juliol. Bueno, el goig va ser de veure la plaça plena, i no una plaça plena d'això, de blancs, de negres, de moros, de sud-americans, que també hi ha sud-americans en la Trup, i hi havia com una alegria de poder tenir la llibertat de que a través de l'obra nosaltres parlem dels grans prejudicis que ens mouen entre uns i altres, no? Entre els blancs i els negres, entre una cultura i l'altra, i va haver-hi com un ressò entre riure i que la gent ens deia, però mentre reia jo em preguntava de què estic rient, si tot això que estic rient ric perquè em passen a mi, però és fort, no?, pensar així o reaccionar així o tenir aquesta manera d'educació. Llavors la ressò per ara ha estat molt bo, la gent ens acompanya molt en aquesta representació.
Doncs esperem que vagi també molt i molt bé el pas aquí a Lloret aquest diumenge a les 12 hores.
Sí.
Aquí al teatre hem de dir que l'espectacle, l'obra, l'argument, diguéssim, passa tot en una parada d'autobús, no? En un dia de vaga.
Sí, sí. Es comença amb una parada d'autobús i llavors se segueix amb una reunió d'associacions de veïns.
Val, o sigui, es canvia una mica d'escenari, eh?
Sí, sí.
Doncs no revelem més detalls perquè esperem que la gent vingui a veure-ho aquest diumenge aquí a Lloret, La Negra, aquest projecte teatral de la Trup de la Concòrdia, i agraïm moltíssim aquesta entrevista a Catalina Lladó com a directora de la companyia. Que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies, Maria, moltes gràcies.
Doncs arribem al final d'aquest Bon Dia, Bona Hora. Queda un minut per arribar a les 9, un programa molt farcit de contingut perquè tenim un cap de setmana de festa major amb moltíssimes activitats, tot i que encara tenim per davant molts dies i, de fet, el cap de setmana vinent hi haurà les barraques i les barraquetes, però aquest cap de setmana ha marcat sobretot per la Fira Medieval. Ens ha quedat pendent la crònica esportiva. La repassarem als serveis informatius, però avançar ràpidament que el Club Hoquei Lloret juga contra el líder, el Liceo, que el Club de Futbol Lloret juga contra el penúltim classificat, que és el Parets. La resta de partits els repassarem, com dèiem, als serveis informatius. Ho deixem aquí, posem punt i final. Esperem que passeu un molt bon cap de setmana de festa major i nosaltres tornem dilluns a les 8 en punt.
Bon dia, bona hora.